T'agrada el jazz? Doncs aquest és el teu programa. 60 minuts per conèixer una mica més els grans protagonistes d'aquest gènere. Temps de jazz, un programa molt especial per gent molt especial, per gent com tu. Temps de jazz t'apropa a una aventura musical on coneixeràs una mica més els grans protagonistes d'aquest gènere. Avui et presentem el Benny Carter, Ella Fitzgerald i el Duke Ellington. Començarem per presentar-te al Benny Carter. El seu nom, Bennett Lester Carter, va néixer el 8 d'agost de 1907 a la ciutat de Nova York. Va ser saxofonista, clarinetista, trompetista, compositor, arranjador i líder als Estats Units. Estudia teologia a la Universitat de Wilberforce, però la seva passió pel jazz el va fer abandonar els estudis. Dominava els següents instruments: saxofon alt, clarinet i trompeta. Com Ellington, està considerat com el millor arranjador de música del jazz, un dels millors. Primer va intervindre com a solista en importants orquestres: Duke Ellington, Fletcher, Henderson, Chick Webb, Johnson, Mack, Kinney's, Compton i Pickers. A 1932 forma la seva pròpia orquestra, que fou una de les millors d'aquell temps. Thank you. amb un encert extraordinari assolint una bellíssima sonoritat. La seva batuta convertia músics mediocres en experts. Malgrat tot, la crisi econòmica d'aquella època li fou dissoldre l'orquestra el 1934 per formar en la de Willie Bryan el 1935. Visita Europa amb èxit. El 1936 treballa per la BBC amb arranjaments musicals a l'estil jazz. Per últim, el 1939 va poder tornar a formar la seva pròpia orquestra, que va mantenir fins al 1941. Aquest any limita les seves actuacions a la direcció d'un sextet. No aconsegueix mai tenir un públic majoritari, potser per la gran perfecció que posava en les seves execucions. Va treballar pel cinema en el arranjament de partitures. El 1952 va intervindre amb la pel·lícula Les neus de Kilimanjaro. Respecte a la seva mestressa amb l'execució, el crític musical francès Ulles Panissier va dir: a dirigir en el seu alt una secció de saxofons, aquesta sona magníficament i amb tal vitalitat que es té la impressió d'estar escoltant la millor secció de saxofons del món, inclús quan només està composta per músics regulars. Thank you. principals figures del jazz entre les dècades 1930 i 1990 i reconegut com altres músics de jazz com el rei, com el King. En 1958 va actuar amb el Billie Holiday en el legendari Festival de Jazz de Monterrey. Va aconseguir importants guardons, com la medalla de plata del Sky en 1945 i la medalla d'or en el 1946. El National Folk de Arts va premiar Benny Carter amb el seu més alt honor en el jazz, el Premi NEA Jazz Masters de 1986. Carter es va traslladar a Europa en el 1935 per tocar la trompeta amb l'orquestra de Willie Lewis i també es va convertir en l'arranjador personal de la British Broadcasting Corporation, orquestra de ball, i va realitzar diversos enregistraments. Durant els propers 3 anys va viatjar per Europa tocant i gravant amb els millors jazzmen britànics, francesos i escandinaus, així com a la visita d'estrelles nord-americanes com el seu amic Coleman Hawkins. Dues gravacions que mostren el seu so més famós és de 1937, On in Yawsley Rose, gravat amb el Django Reinhardt i Coleman Hawkins a Europa. I la mateixa melodia va tornar a interpretar amb la seva 1961 àlbum Més definicions, un àlbum considerat una obra mestra i un dels enregistraments més influents del jazz. Tornar a casa, el 1938 ràpidament es va formar una altra orquestra magnífica que va passar gran part de 1939 i 1940 en el famós Harlem Savoy Ballroom. Els seus arranjaments eren molt sol·licitats i van aparèixer en gravacions de Benny Goodman, Cold Bassett, Duke Ellington, Lena Horne, Glenn Miller, Jean Krupa i Tommy Dorsey. Una de les coses més notables sobre la carrera de Benny Carter va ser la seva longitud. S'ha dit que ell és l'únic músic que ha gravat en 8 dècades diferents, havent començat la seva carrera en la música abans que la música es va gravar fins i tot elèctricament. Carter continua sent un músic magistral, arranjador i compositor, fins que es va retirar dels escenaris a 1997. El 1998, Benny Carter va ser guardonat a la gala anual de premis i tercer concert de Lincoln Center. Va rebre el premi de jazz al Lincoln Center Excel. Llicència artística i la seva música va ser interpretada per l'orquestra de jazz de Lincoln Center amb Wynton Marsalis, Diana Krall, Bobby Short. Wynton va acceptar el nom de Benny. Problemes a l'esquena i que la van impedir assistir. Que ara, per cert, escoltarem un bon tros d'aquest tema tan important. Carter va morir a Los Angeles de Califòrnia al Salar Sinai, a l'hospital, el 12 de juliol de 2003, per complicacions de bronquitis a l'edat de 95 anys. En 1979 es va casar amb Ilma Horns Olilla, qui li sobreviu juntament amb una filla, una neta i un net. Estàs escoltant Temps de Jazz? Bé, abans hem conegut una mica el Benny Carter i ara vull presentar una dona amb una veu impressionant. Ella es diu, segurament que tu ja la coneixes, Ella Fitzgerald, Ella pels amics. Ella va néixer el 25 d'abril de 1917 a Newport, Virgínia, i musicalment començar el seu camí quan, el 21 de novembre de 1934, animada per la seva mare, es presentà a concursar com a ballarina amb el cèlebre concurs Amateur Night Show, que setmanalment organitzava el Teatre Apollo de Harlem. Quan li toca sortir a escena, paralitzada per la por, opta per posar-se a cantar. Tots els presents van quedar entusiasmats per aquesta jove de 16 anys, que canta amb naturalitat, frescor i, a més, amb un sentit del ritme envejable. La seva actuació és un autèntic triomf i s'emporta el primer premi i té la sort que entre els presents aquella nit a l'Apolo hi havia l'arranjador saxofonista Al Benny Carter, que abans hem parlat d'ell. Impressionat per aquella nena, Carter intenta convèncer primer a Benny Goodman i després a Fletcher Henderson perquè la contractin a la seva orquestra. Per fi és el Jeppurt, Chick Webb, qui es decideix a contactar-la. A partir d'aquí, Layla Fitzgerald es va convertir en la cantant habitual de la gran orquestra de Chick Webb. A la mort d'aquell, Layla Fitzgerald va decidir quedar-se amb l'orquestra i a partir de llavors, aquell Big Bang es va dominar la gran orquestra de Layla Fitzgerald. El 1942, cansada del treball que suposava dirigir l'orquestra i cantar diàriament, dissol la formació.
Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on.
Amb el seu camí es creua amb Louis Armstrong, amb qui gravarà uns discos memorables i d'on aprèn el difícil art del escap, deixant mostres imperibles d'aquest art en temes com Lady Be Good i la seva primera versió de Fling Home. A partir de 1949 entra en contacte amb Norman Grant, un empresari amant del jazz i que organitza per tot el món les famoses gires conegudes com la JAP-P amb el jazz i la T-Filarmònica. Actua amb els més grans instrumentistes del jazz a tot el món i aconsegueix que tota la crítica li reconegui amb el títol que ja sempre el va acompanyar, First Lady of Song, primera dama de la cançó. Signatura en 1956 un contracte amb el segell Verve que la farà encara més popular si cap.
Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, I'll steal my heart. How high the moon. High the moon is the name of the song. How high the moon, though the words may be wrong. We're singing it because you asked for it. So we're swinging it just for you. How high the moon, does it touch the stars? How high the moon, does it reach up to Mars? No, the words may be wrong to this song. We're asking how high, 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 high is the moon. Boo, 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 dee, dee, doo, da, boo, boo. Boo, doo, 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 dee, dee, doo, dee, doo, boo.
Les seves trobades amb músics de jazz van donar lloc a discos i enregistraments memorables. Les col·laboracions de la Fitzgerald amb les orquestres de Duke Ellington a Quad Basie, o els tres discos que van gravar amb Louis Armstrong, o els seus àlbums amb Oscar Peterson, Tom Flanagan i Jim Rowlands, acompanyada per la seva trio habitual, són autèntiques obres d'art. Però sense cap dubte, el llegat musical de la Fitzgerald està contingut amb els seus discos titulats genèricament Songbooks. Els Songbooks de la Fitzgerald van ser gravats al llarg de 8 fructífers anys. Els llibres de música van ser dedicats a Cole Porter i a Roger Hart el 1956, a Duke Ellington el 1957, a Irving Berlin el 1958, als germans Jess Gwin el 1959, a Harold Harlan el 1961, a Jerome Kerr a 1963 i a Johnny Mercer el 1964. Leila Fitzgerald va visitar Espanya diverses vegades. L'última d'elles va ser a l'estiu de 1983 durant el Festival de Jazz de Victòria i de Palma de Mallorca, respectivament, i de nou acompanyada per el seu trio amb el guitarrista Joe Pass. De convidat, va oferir un repertori acuradament escollit i manejat amb la perícia d'una cantant de 66 anys d'edat. En tota la història del jazz no ha existit una vocalista femenina que hagi pogut exhibir un full de serveis com el de Leila Fitzgerald.
Yeah.
Tots aquests moments màgics constitueixen un monument artístic del jazz vocal i formen part del llegat musical d'una de les més grans cantants de jazz, que sense dubte han donat la història. El mateix Duke Ellington, amb els seus majestuosos Portraits of Ella Fitzgerald, retrat musical de la cantant, va titular un d'ells amb dues paraules que defineixen perfectament l'art d'aquesta dona excepcional. Ella Fitzgerald és més enllà de qualsevol categoria. L'Ella Fitzgerald va morir el 15 de juny de 1996. La seva mort, tot i ser esperada després d'una llarga malaltia, va deixar el món del jazz paralitzat i commogut. Estàs escoltant Temps de Jazz? Bé, com us deia al principi, us hem presentat una miqueta al Benny Carter i a la gran Ella Fitzgerald. Ara ens toca parlar-vos una miqueta del Duke Ellington. Va néixer a Washington el 1899, un 29 d'abril. Edward Kennedy Ellington. Va néixer amb una família molt acomodada, sense necessitats econòmiques, ja que el seu pare era majordom d'una casa molt adinerada i la seva mare procedia d'una família negra acomodada. Va rebre, a més d'una excel·lent educació burgesa, un port d'elegància aristocràtica que portaria durant tota la vida, d'aquí el sobrenom de Duque, Duc, que li va posar als seus amics. La seva educació musical va començar amb el piano de la seva mare i encara rep classes de dos professors. Encara trigaria bastant temps a aprendre a llegir música. El 1919 abandona els estudis de disseny i decoració. Decideix casar-se amb una amiga de la infància i cerca amb la música la seva professió. És el 1921 quan Duke Ellington forma el seu primer i propi grup amb els músics locals a qui cridaria The Duke Serenaders, primer i després els famosos The Washingtonians, amb Elmer Ashenowden com a responsable de la banda. El 1923 decideixen donar el salt a New York i l'experiència no és molt positiva, però aconsegueixen tocar durant algunes setmanes a la banda de Wilbur Squadman, que actua a la Lafayette Theatre. Després d'algunes anades i vingudes a Washington o a Nova York, aconsegueixen un contracte al Club Hollywood, on una nit els escolta tocar Bish Vanderbeke, qui observa amb gran atenció el so de la sordina que produeix el trompetista Bubber Milley i el trombonista Charlie Irvis. Aquest particular so seria decisiu amb l'elaboració del discurs musical de Duke Ellington. Hem escoltat les sordines del trompetista Bubber Milley i el trombonista Charlie Irves. En el 1924, amb els coneixements musicals molt perfeccionats, la BWHN, una emissora de ràdio local, transmet el show des del Hollywood Club, que ara ha canviat de nom i es diu Kentucky Club. La banda comença a ser coneguda i comencen a sortir-li contractes en altres ciutats properes a Nova York. Entre 1924 i 1926 s'incorporen a la banda músics decisius en l'orquestra de Ellington, entre ells temporalment el clarinetista Sidney Bechet i el saxo baríton Harry Carney, el primer gran especialista d'aquest instrument a la història del jazz, i romandrà amb Ellington tota la vida. Aquesta és l'orquestra que en 1927, amb una sòlida formació ben rodada i amb so propi, donaria el gran salt a la fama quan va ser contractada per tocar al Cotton Club de Harlem, amb un local regentat pel gàngster Omni Madden des de 1923 i que s'havia posat de moda a New York, fins al punt que era freqüentat per públic exclusivament blanc, gent de diners i amb alta societat neoyorquesa. Allà va estar 4 anys i quan va sortir el 1931 estava recobert de glòria. El 1955 torna a la banda Johnny Hodges i Ellington respira allotjat. I entren en nòmina una sèrie de músics que donarien encara molt de joc al so d'Ellington. Entre les incorporacions més sonades hi han els saxofonistes Paul Gonsalves i Jimmy Hamilton, el clarinetista Russell Preocupe i el trombonista Kenny Jackson, i els trompetistes Cat Anderson i Clark Terry. Amb aquests músics i cert excepticisme, Ellington és convidat a actuar al Festival de Jazz de Newport de 1956. el que va passar allà aquella nit està escrit als annals del jazz. Duke Ellington va treure del barret de copa creativa dos temes compostos al 1937, Diminuendo in Blue i Crescendo in Blue, i va decidir sobre l'escenari servir units, separar-los simplement amb un interludi a càrrec de Gonzalves, i aquí es va produir el miracle. Els devastadors 27 Chords, seguits de jazz pur i dur que va improvisar el saxofonista, empès per una rítmica exemplar, li van donar la volta a la història. Les cadires volaven per sobre dels caps dels atònits i rugents espectadors, i al matí següent tota la premsa anunciava els grans titulars: Ellington ha tornat. Els concerts per tot el món, els discos gravats, i els últims 10 anys de la seva vida es va dedicar a compondre suites i concerts sacres. La seva vida es va apagar quan el 24 de maig de 1974 un càncer va acabar amb la seva vida. Al costat de Louis Armstrong, Charlie Parker i un gran etcètera de grans pianistes. Sens dubte, el més gran compositor del segle. Thank you. Bé, amics, fins aquí Temps de Jazz. Ha sigut tot un plaer. Una salutació cordial de Ferran Martínez.